Passen 3 minuts de les 11 del matí. Obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dilluns i la secció de literatura que encetem de seguida. Parlem d'una relació sovint tempestuosa, però també inspiradora entre l'alcohol i els escriptors. L'alcohol ha estat per a molts autors una font d'inspiració, però també una arma de doble tall. Per parlar d'aquest tema ens acompanya en Roger Grífols, llibreter de la Salvatge Llibres, que ens ajudarà a explorar aquesta relació tan complexa. Roger, molt bon dia.
Molt bon dia, i bona hora.
I benvingut.
I vinc amb una ampolla d'aigua.
I vens amb una ampolla. Bé, tots tenim aigua, sí que podem fer un brindis al sol, si voleu.
Jo li he preguntat, si allò era ginebra o vodka o algun alcohol transparent per posar-nos en sintonia amb el tema, però no.
Són les 11 del matí.
Són les 11, exacte. No, potser ens ho mirarem en la llunyania, però ho explicarem perquè són coses que també cal recordar, no?
Ara en parlàvem, fèiem, Carme, la presecció, la pretertúlia d'aquesta relació amb el Roger, perquè els orígens d'això no són pas d'ara.
No, jo de fet penso que és tan antic gairebé com l'espècie humana. Diguéssim, la humanitat d'alguna manera sempre ha buscat o ha tingut aquesta inquietud de experimentar una mica amb tot allò que li podia obrir una mica les portes de la percepció, que deien. I jo crec que no hi ha, diguéssim, tribu o cultura que no hagi treballat, diguéssim, aquesta relació.
Hi ha l'antiga Grècia, no?, amb el vi.
Sí, correcte, sí, de fet, un dels déus més venerats dins la tradició, diguéssim, helènica romana era el
Baco, no?
El Baco i el Baco i el Dionís, que es deia, llavors, tota aquesta festivitat, aquesta relaxació, aquesta relació amb el vi, deixar-se anar, tot això ja ve des d'aquella època, diguéssim. I sí que és veritat que hi havia autors tan reconeguts com Epicur que deien que s'havia de tenir una mica de compte amb l'aproximació a l'alcohol o al vi, perquè, clar, també
avui aixecava el braç, no?
Clar, de dir, compte, que això és...
Escolta, molt... que potser en aquest capítol podríem ampliar el ventall i no quedar-nos només amb l'alcohol, sinó també amb les drogues, no? Perquè...
Ah, per suposat, sí. Sempre hi ha hagut... Bueno, de fet, les drogues sempre han estat també, d'alguna manera, presents... El xamanisme, podríem parlar, clar, això seria gairebé antropologia, però el xamà, el paper del xamà dins les tribus, per exemple, ha sigut molt important. Era el que gestionava una mica tots aquests viatges lisèrgics i tot això. I, de fet, era una experimentació constant i permanent per escapar-se una mica també per explicar una mica el món en què estem tots circumscrits, diguéssim. Suposo que ens ho fa una mica més, no sé si fàcil, però aquesta manera de poder, diguéssim, destorbar una mica el cervell i tenir altres percepcions, doncs suposo que és temptador per això.
La Carme ho deia al principi, i tu en el correu quan triàvem la temàtica de la secció em deies, no?, aquesta relació... com ho deies?
Malsana, no?
Malsana, però fructífera, no?
Sí.
Teníem les dues bandes. Jo no sé si, Roger, tu et sembla també, i Carme, que potser fins i tot s'ha arribat a romantitzar, a idealitzar aquesta idea de l'escriptor, i parlo d'escriptor, després parlem d'escriptores, però crec que en genèric i com
i artista,
tota...
I artista, i tu podíem també
exacte,
sí. Ampliar el món artístic, clar, sí.
Turmentat,
sí, segurament.
Amb la beguda,
segurament
amb les drogues...
Segurament sorgeix també del segle XIX, tots els poetes francesos, per exemple, el Rimbaud, el Baudelaire, tot això, que van experimentar molt amb l'absenta, no?, que li deien la fada verda, que vull dir que van tenir una relació molt intensa...
Molt estreta.
Exacte, molt estreta, i segurament hi ha una part d'aquest romanticisme, vull dir, aquest romanticisme també s'ha anat prolongant com a mínim tot el segle XX i suposo que fins ara, no?
És que ens ha arribat, no?, també a través de pel·lícules que ens parlen de la vida de l'escriptor o amb les mateixes obres literàries, no?
Sí.
Aquesta imatge d'enfrontar-se al full en blanc de l'escriptor amb el whisky, amb el que fos, no?
Sí, també hi ha una part de... Penso que, diguéssim, que l'artista en general, bueno, en aquest cas concret és l'escriptor, però hi ha aquesta manera... hi ha aquesta visió de que no encaixa molt en la societat o en la convencionalitat, no? Les convencions socials que se suposen que s'han d'adquirir, diguéssim, i és aquest viure al marge una mica, viure la marginalitat, en el sentit de no sortir una mica del ramat,
de la norma,
i,
no?
Sí, i tenir una vida una mica al marge del que se suposa que ha de ser, no? Això d'anar a treballar, família, no sé quantos, una vida ordenada, doncs ells suposo que aquest desordre també l'han, bueno, han fet bandera d'això, no?
Sí, una mica cap a...
Sí, és gent que suposo que ha tingut una... Sí, no por, però vull dir que no han volgut acatar una mica aquesta manera de viure i s'han dedicat a això una mica a viure a un altre nivell, diguéssim.
En un altre estat. No sé si hi ha diferència també entre l'escriptor que necessita com a condició sine qua non l'alcohol o les drogues per treballar i ser creatiu i el que ho utilitza com una porta, una ajuda, no? Potser també són dos nivells diferents.
Sí, també d'això hi ha un debat bastant interessant. Clar, sempre hi ha la percepció aquesta que l'alcohol o les drogues són creatives, no? Però hi ha qui diu que, especialistes, que tampoc és ben bé així. Vull dir, el que et donen aquestes substàncies és que et relaxen una mica la...
O sigui, et descohibeixen, potser?
Et desinhibeixen. Però no vol dir que, per exemple, tu, perquè et fotis... Bueno, perdoneu. No, perquè et prenguis una ampolla de whisky o altres drogues, no vol dir que tu siguis creatiu per ser, sinó que la creativitat ja existeix d'alguna forma. Però potser sí que el...
Et deixes anar.
Et deixes anar i surt aquesta personalitat creativa, doncs aflora, diguéssim, d'alguna manera. Però no, qualsevol vídeo. No vol dir que ara algú que en senti, que digui, mira,
no.
Em prendré dos ampolles de whisky
com si fos màgic,
i guanyaré,
no?
El Nobel.
I el donaran al Nobel.
No és la poció màgica de l'Astèrix, vull dir que no et fa ser savi.
Que no ens sí. malinterpretin,
Però sí que és veritat que a l'explorar amb altres... Clar, amb diguéssim, a l'explorar amb aquest tipus de coses, en altres estats... concretament, si és correcte, doncs segurament sí que hi ha una part d'això, però bueno, no vol dir que per ser creatiu hagis de fer aquestes coses.
Si pensem en alcohol i llibres, jo crec que hi ha alguns autors que ens venen al cap, i ha, no sé com dir-ho...
Sí, i amb el que deies abans...
Políticament correcte, no?
Sí, exacte. Hi ha, per exemple, això, autors que directament, diguéssim que havien d'estar tota l'estona bevent, pràcticament. Vull dir que era, no és que fos un mitjà, sinó que era una meta, diguéssim, l'alcoholisme. I el cas, segurament, els més coneguts, a part d'aquests, els poetes aquests romàntics, que acaben tots bastant destrossats, el paradigmàtic, la gent quan parla d'alcohol i literatura pensen molt en Edgar Allan Poe, que directament aquest veia visions ja i es va morir de delirius tremens, diguéssim, directament de tant de l'abús que li feia
a l'alcohol.
Sí, tot i que és veritat que gràcies al alcohol també tenia aquesta, segurament aquesta part fosca i aquesta part tan imaginativa també era en certa manera producte d'aquesta vida que tenia.
Hi havia d'altres...
Sí, no, és que és curiós perquè, clar, això no és una apologia ni molt menys, són dades. Vull dir, es diu que de set premis Nobel americans, nord-americans, 5 eren alcohòlics.
70%.
Sí, i el 70% dels premis Nobel en general havien tingut problemes amb l'alcohol, vull dir que... o altres substàncies, vull dir que... També.
Però des d'aquí nosaltres fem una crida a trencar relació malsana,
No, i és veritat.
Estem molt lúcid i fer una...
Clar, estem repassant la història.
Una gran obra.
No, hi ha exemples també de gent que ha superat aquestes... Vull dir que, per exemple, sense anar més lluny, Stephen King, que és un autor... que ha vingut milions i encara escriu.
Un llibre per any, és molt metòdic.
Aquest sí que va tenir una època molt destroyer, diguéssim, però fa més de, no sé si més de 30 anys que no prova cap mena de substància ni alcohol.
Em sembla, no?
Sí, aquest, és aquella... sí, aquest no se'n recorda que el va escriure, diguéssim. Per sort, per gràcia, és un llibre que no recorda haver escrit, imagina't com devia
quins
anar la criatura.
Nivells.
Sí, però ara porta la tira i encara continua bevent. Ai, continua escrivint.
Ja no veu, perdó.
Continua escrivint, continua tenint èxit, continua escrivint bé. També hi ha el James Ellroy, que va deixar totes les drogues i tot l'alcohol als 30 anys, i també és sobri i també continua escrivint.
És prolífic,
i són bons, i no vol dir que ara no fem aquesta associació tampoc, perquè tampoc és així, no?
Hem parlat de molts homes. Sí que bé que és veritat que per la cultura patriarcal que tenim, els escriptors que tenim, no? Doncs hi ha molts més homes que dones, almenys coneguts. Però hi ha alguna dona que també se li atribueixi aquesta relació amb l'alcohol, amb la creativitat?
Sí que hi són. Per exemple, Dorothy Parker, també la Patricia Highsmith, també és bastant coneguda. I també aquí l'Anna Maria Matute sempre s'havia dit que, també que era bastant aficionada. Però bueno... No...
Ara m'ha caigut el Platero i jo m'ha caigut...
Ah, bueno, ostres. Però... No, potser amb certa maduració, moderació. Però jo crec que també això ve segurament, perquè com tot té un pòsit també sociocultural, i segurament no estava tan ben vist que una dona, per exemple, begués, o que públicament digués que begués, o que en públic...
Vull dir que quelcom reservat a l'home, no?
Exacte, com el fumar, tot això. Són coses que segurament... potser ho feien més d'amagat, o potser no es deia tant, o potser sí que eren més sanes, però potser també té aquest pòsit de, diguéssim, de sociocultural.
De masclisme intrínsec.
Sí, de que no? Quedava malament una dona en un bar, bevent i no sé què, que la, clar, associaven també altres, suposo que sí, va a un bar sola i veu, i fuma ja, vés a saber, que tot aquesta, no?, aquest masclisme,
les etiquetes sí.
Que hi ha hagut, que això no és innegable, vull dir que també potser hi ha una part d'això.
De fet, hi ha frases cèlebres
sí,
d'autors sí. Que sí, relaciona la seva obra sí. Amb la beguda, no?
Són boníssimes, sí, això sí que... Per exemple, el Follner deia la civilització comença amb la destil·lació, o sigui, directament ja dic una frase d'ell. Llavors hi ha el Hemingway, que aquesta frase és interessant perquè ell era un gran bevedor, però ell era suficientment lúcid per deia la frase, escriu borratxo, corregeix serè. Ho ha dit a Saré, diguéssim, com dient. Ella escriu a Torrat i l'endemà...
Necessitava mirava, la televisió.
Ostres, segurament el 80% ho tirava de les companyies, perquè dic, ostres, què estava passant aquí? Però vull dir que aquesta també és bona. I també hi havia un altre bevedor també intens, que era el Charles Bukowski, que deia... que utilitzava l'excusa aquesta, que deia... si et passa alguna cosa bona, veus per celebrar. Si et passa una cosa dolenta, veus per oblidar. I si no et passa res... Veus perquè et passi alguna cosa?
Clar.
Que sempre,
la qüestió sempre és estar acompanyant sempre.
Sí, sí,
no?
Fa l'ampolla, sí, sí.
Per tant, hi ha un component altament social i cultural també en aquesta relació de l'alcohol i la vida i la creativitat.
Sí, sí, que hi és segur, sí, sí, per suposat, sí, sí. Que això és el que dèiem, no? La veda, diguéssim... sortir una mica d'això del que et deia de la quotidianitat o sigui, el veure es veia com no com tant esnobisme, sinó com era una manera també d'escapar-se una mica de la realitat i de crear-te, diguéssim, viure una mica al marge una mica de la societat del moment.
Al final el conflicte, no? També és un punt per la creativitat.
Sí, sí, clar, clar.
Molts autors i autores, no?, aprofiten una mala experiència, un conflicte, com a font d'inspiració per explicar les
I seves
històries.
És que és veritat que... També, bueno, això deia l'Scott Fitzgerald, que també deia que has de veure perquè et passin coses, no? Era com que... És veritat que si estàs a casa segurament tancat, fent una vida molt samaritana, sense tenir cap mena de...
L'ordre, no?, que diguem.
Clar, vull dir, o tens un món interior molt, molt bèstia, o clar, segurament si surts... Això, i et vas movent i vas coneixent personatges i vas a aquests llocs, segurament tindràs més material per escriure després
tu. Per explicar.
Dic jo, però bueno, també ja suposo que hi ha gent que té un món interior tan ric que no li cal, que és el que dèiem, no? Però molta gent sí que l'ha fet servir tot això per, diguéssim, com un mitjà de transport per explorar nous mons.
I tu que treballes molt vinculat amb els escriptors, amb el món editorial, creus que això està canviant? Si comparem amb els escriptors i escriptores d'ara amb els de finals de segle passat, per exemple,
suposo
almenys,
que,
o potser no
suposo
està,
que està canviant el rol. Suposo que ara, suposo que cada cop més la gent és, en general, és més conscient del perill, no? I de les conseqüències de tenir una vida desenfrenada en aquest sentit. I segurament sí que segurament ha canviat una mica la percepció. Jo tampoc em moc tant en aquests nivells de conèixer la faràndula, diguéssim. Però, clar, jo crec que no arriben als nivells dels tòtems aquests del segle XX, que eren, bueno, que podien ser autènticament animals, com una mica també com les estrelles del rock, no? Dels 70, que dius que, bueno, que ara es deu donar també, però no m'imagino un Keith Richards actualment, per exemple. O això, o un Edgar Allan Poe, o un Bukowski. Costa més de veure, segurament.
No, socialment potser també.
Clar, socialment està més penalitzat. Sí, suposo que està més penalitzat.
Els missatges són diferents.
El Bukowski et va aparèixer, per exemple, als anys 70, un programa de televisió francesa molt conegut, molt cultural, completament torrat. Segurament ara, si sortís, no sé si li jugaria una mica en contra. Es faria viral, segurament, però... Però bueno, clar, segurament també li jugaria una mica en contra per tal com estan les coses avui en dia, que tampoc... No és que s'aposti per fer una vida molt casta en aquest sentit, però suposo que sí que la salut, la gent, a nivell social almenys, està més, sí. Hi ha una preocupació més global per aquests temes. Vaja.
Per tant, si es manté, que segurament ha anat una mica més a la baixa per aquesta conscienciació que tu comentaves... Segurament es manté en l'anonimat, no? En la privacitat...
Segurament si es dona, sí, jo et dic que això sí que no em moc en aquest cercle d'autors, diguéssim, que no sé, sí, potser després es posen
bé,
finíssims.
Bé, a casa però... nostra, ara repassaves un munt de noms de la literatura internacional, Gabriel Ferrater...
Ah, bueno, clar, sí.
Però, no cal
sí,
anar, no? Tan no, no, no cal, tan lluny,
no cal
per
anar,
exemple.
Bueno, i el Quim Punts mateix en un programa de 3D que es fotia una ampolla de whisky al dia. Bueno, ara ja ho havia deixat, eh? Però, llavors li preguntava al periodista, li preguntava, diu, però molt millor, diu, bueno, és més avorrit, que vols que et digui?
Tenia certa nostàlgia.
Sí, sí.
Però bueno, havia fet la pensada que allò no era, no?
Bueno, clar, és que...
No arribes a bon port.
És caixa o faixa, suposo.
Sí.
Suposo que, clar, hi ha gent que es tira fins al final, sabent potser les conseqüències que té, i hi ha gent que, bueno, que es... Hi ha molts que es van reconvertir, diguéssim, eh? Em sembla el Chandler, que també va deixar l'escriptor de novel·la negra, un dels més famosos que va deixar de veure. Tot i que aquest va tornar, perquè amb això que parlàvem de la pàgina en blanc, que també, que l'alcohol moltes vegades s'ha fet servir també com per desencadenant de quan tens una, diguéssim...
Del repte aquest,
bueno,
no?
Quan tens una... Que no tens idees, que tens un bloqueig.
Sí,
el bloqueig de la pàgina en blanc... he llegit que el Chandler va haver de, bueno, va haver d'escriure un guió per Hollywood i no li sortia, i portava, no sé si 30 anys, li portava sobri molts anys, i va haver de tornar a veure
per poder fer el guió.
Després va ser nominat a l'Oscar. Vull dir que, bueno, que també hi ha casos...
Ho va celebrar després.
No ho sé, però clar, vull dir que això, que és una pena ja quan ho havies deixat haver de tornar.
Sí, home.
T'ho vaig de veure perquè vaig acabar aquest guió. Si no, no em pagaran el xec.
Ens quedem amb Stephen King, doncs, que ho ha deixat i segueix sent un escriptor prolífic.
Exacte.
No?
Sí, no, n'hi ha. Vull dir, haver-los, haver-los, que diuen, com les meigues.
Exacte.
Però... Doncs no sé si per acabar volem un brindis? Amb aigua?
Oh, sí, amb aigua, va.
amb aigua, per favor.
Un
dilluns a quarts de 12 amb
sí,
aigua.
Sí, seria començar...
Fem un brindis amb aigua.
Seria començar malament la setmana.
Que és el que toca.
Home, saber.
Que si nosaltres també haguéssim de continuar el programa...
Sí, encara amb... us enganxaria la llengua.
Sí,
ai, sí.
Es notaria massa.
Mira, la Carme ja ve de fer la ruta de la tapa.
Doncs salut.
Vinga, xin-xin.
Salut.
Salut. Doncs,
I va veure amb moderació.
Això. I si us ve de gust escriure, per què no, també? Això del full en blanc potser també és una mica un tòpic que...
Sí, bueno, sí, jo no? Suposo que és el moment, també. Jo crec que sí. El que
sortiu
passa, clar,
a passejar.
La pressió del... Clar, no sé, la pressió editorial o la pressió de la feina, no sé com és, però... Sí, és això, jo no sé, jo tampoc sóc escriptor, però si tens...
Sí, fan un encàrrec de 3 llibres,
sí,
no?
Sí, vés a donar un vol, segurament, i trobaràs alguna idea.
Exacte.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, Roger. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins a la propera visita.
Això mateix.
Que vagi bé, Alba. Gràcies.
Adéu.